Tabús.
Espai de ficció dramàtica, converses, cinema, música i literatura. Creat per Salva Artesero, Xavi Capdevila, Sílvia Tortosa i Ruth Vilar.
Mario Benedetti, Canciones del que no canta. Apocalipsis. Lo patentó el buen apóstol San Juan, vaya a saber por qué. Quizá un trastorno de la digestión o un asma paleolítica. Lo cierto es que la Iglesia, una o varias, lo adaptaron para apocalipsar las guerras o la Santa Inquisición. Apocalíptico el imperialismo invadió, torturó, quebró derechos, creó cadáveres como liturgia, y para eso ocupó Vietnam con las mejores intenciones. También después se apersonó en Oriente, donde el apocalipsis es petróleo, y allí quedaron gringos tan tilingos que fenecieron sin decir amén. En realidad no lo inventó San Juan. Los antropófagos lo practicaban sin ONU, sin OEA, sin OAS, simplemente a pura inspiración. Hoy el apocalipsis se ha transformado en amuchalipsis y el mundo sigue andando con San Juan y su Dios jugando al truco.
Although you say we're through, I'll always love you, and you can depend on me.
Fernando Fernán Gómez, puro teatro y algo más.
Though someone you've met has made you forget, you know you can count on me.
Los autógrafos. Los antiguos coleccionistas de autógrafos, de los que he alcanzado a conocer a muy pocos, solían ser personas muy distinguidas, o por lo menos eran distinguidos los álbumes que presentaban al solicitar la firma del personaje más o menos famoso. A veces, uno se quedaba como atemorizado, disminuido, ante la responsabilidad de dejar correr la pluma por una de las hojas de aquel álbum que el coleccionista desenvolvía cuidadoso, pulcro, en nuestra presencia, y que después de inspeccionar el ámbito con mirada inquisitiva, depositaba sobre el mueble más limpio, más exento de cacharros que pudieran ocasionar un accidente. Recuerdo haber abierto un álbum que llevó un señor a mi camerino del Teatro de la Comedia de Madrid hace muchos años, cuando representaba la comedia de Carlos Llopis, La vida en un blog. En la primera hoja, amplia, blanca, impoluta, de noble papel, se leía una sola palabra, centrada: serenidad. Más abajo, hacia la derecha, la firma: Azorín. Pasé aquella primera página y en la segunda leí: por el ojo divino se asoma la serpiente y encuentra que el mundo está bien hecho. Y la firma: Vicente Alexandre. Había que atarse los machos para atreverse a tomar la pluma impregnada en indeleble tinta china que el distinguido coleccionista ofrecía. El distinguido coleccionista iba provisto de álbum encuadernado en piel, tinterito y pluma. Y ensuciar para la posteridad una de aquellas páginas. Se le iban a uno los recuerdos a esas pequeñas joyas poéticas ocasionales, dejadas caer como si nada en álbumes de ignotas señoritas por Juan Ramón Jiménez, por Rubén Darío, álbumes en los que cualquier autógrafo solicitado en un baile, en una recepción, en una visita, aspiraba a ser el día de mañana tan evocador como los pétalos secos entre las hojas de un libro. No es cuestión de nostalgia, de enfermizo amor al pasado. Cuando Jorge Manrique dijo aquello de «cualquier tiempo pasado fue mejor», midió bastante bien sus palabras, puesto que antes escribió «a nuestro parecer». No era cierto que cualquier tiempo pasado fuese mejor, sino que a nosotros nos lo parecía. Más acertado aún estuvo Ramón Gómez de la Serna en su espléndida acertadísima paráfrasis. «A nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue más ingenuo». Pero no se trata ahora de esos matices, de esas agudas observaciones, sino de que la inmensa mayoría de los coleccionistas de autógrafos de hoy no son como los de antaño. Nada de álbumes encuadernados en piel, ni de impolutas hojas de noble papel, ni de tinteritos de indeleble tinta china, sino todo lo contrario. Verdad es que ya en aquellos tiempos de La vida en un blog, en el Teatro de la Comedia, principios de los 50, existía otro género de coleccionistas de autógrafos muy diferente al de los distinguidos señores o las ignotas señoritas de Rubén y Juan Ramón. Eran los que asaltaban al paseante que consideraban popular o famoso, llamándole equivocadamente por el nombre de un compañero de oficio y diciéndole «firma, firma», o los que ordenaban al tiempo que ofrecían un papelajo «ponga, para Enriqueta Suárez de Ciudad Real, con muchísimo afecto y simpatía». Coleccionistas de este género ya empezaban a darse entonces, y desde luego eran coleccionistas sin álbum, ni papel, sin pluma, sin distinción, sin urbanidad, sin nada. Los tiempos han ido cambiando, como es su obligación, pero esos coleccionistas de autógrafos a los que acabo de referirme no han desaparecido. Desgraciadamente han desaparecido los otros, los distinguidos coleccionistas, sino que han proliferado. Piden o exigen el autógrafo y después se registran, precipitados, nerviosos, los bolsillos en busca de un papel, de un bolígrafo. Agitadamente meten y sacan las manos en los más recónditos escondrijos de su vestimenta. Abren una cartera de plástico, extraen de ella objetos heterogéneos, una pipa, una barra de labios, un relojito sin correa, unas gafas de sol, un escapulario, una china, y al fin, tras dejar sin envoltorio su bocata, tienen un trozo de papel adecuado para aumentar su colección de autógrafos. Aquí mismo, te dicen. Luego, con ayuda de un muchacho que pasa por allí, tienen un boli, que por lo general no pinta. Ya está, toma, el autógrafo. Algunos, muy pocos, dicen el fotógrafo. Yo en esos casos me siento tentado de escribir serenidad, azorín. Pero me contengo, venzo la tentación y firmo modestamente con mi nombre. El coleccionista se marcha, en algunos casos después de decirnos en qué ciudad ha nacido. ¡Soy de Soria! ¡De Soria! El muchacho que pasaba por allí y que prestó el bolígrafo suele acercarse mostrando una tarjeta de visita vieja, usada, grasienta, en la que hay anotados varios números de teléfono y una operación matemática, y nos pide que también firmemos. Y mientras sumisos o envanecidos, según el carácter de cada cual, lo hacemos, pregunta sin dejar de mirar intrigado nuestro grafismo. ¿Ahí qué pone? Los hay que expresan su ignorancia de otra manera. ¿Y usted quién es? Confieso que firmar los primeros autógrafos que me solicitaron en los años de esperanzada y atemorizada juventud me llenó de júbilo. Aquel chico, aquella muchacha, aquella señora me habían reconocido. La gente empezaba a saber quién era yo, y eso en mi oficio es muy conveniente. Pero como casi todo en la vida, este coleccionismo callejero empieza a cansar y al final acaba haciendo la puñeta. No digo yo que fuera posible, y mucho menos necesario, volver al tiempo perdido de álbumes encuadernados en piel, en seda, en terciopelo, con hojas impolutas de noble papel, a los tiempos de la plumilla y de la tinta china, a los tiempos en que se esperaba que lo que nosotros escribiéramos fuera bello como un pétalo de flor. Pero ¿podría el coleccionista de hoy tener mayor pulcritud, mayor decencia, o lo que es mucho más sencillo, retirarse del coleccionismo? Quizás existan compañeros a los que no les desagrade esta costumbre del coleccionismo callejero, este creer que al futbolista, al actor, al cantante, cuando se le ve por la calle o en un local público, siempre hay que pedirle un autógrafo, por lo que tal hábito puede tener, a pesar de todo, de homenaje, de reconocimiento de unos posibles méritos. Pero supongo que todos estarán de acuerdo en que el pretendido homenaje está mal realizado. ¿No deberían estos presuntos admiradores, que en la mayoría de los casos se comportan con la mejor buena fe posible, solicitar nuestro autógrafo, sino ofrecernos gentilmente el suyo? Si las cosas fueran como deben ser, ellos deberían atreverse todo lo más a pedirnos un papel, un bolígrafo, y después escribir: «Le admiro profundamente», o «Es usted uno de mis actores predilectos», o bien «Eres el más guapo del cine español», según, y la firma. Y si quisieran añadir lo de «Soy de Soria», que lo añadieran. Nuestra molestia sería menor y muchísimo mayor nuestro agradecimiento. Y los que tuviéramos suerte en este azaroso oficio, podríamos dejar a nuestros nietos una gran colección de papelitos firmados. Marzo de 1987.
Directament des d'Irlanda ens visiten The Chieftains amb The Job of Journey Work.
Veus.
I tot seguit, les efemèrides. El 14 de gener de 1990 hi ha el primer capítol dels Simpson. El 1876, Alexander Graham Bell patenta el telèfon. El 19 de gener de 2006, els papers de Salamanca es traslladen des de l'Arxiu General de la Guerra Civil de Salamanca a Barcelona. I el 21 de gener de 1927 es presenta al Cine Sonor a Nova York. Fa 25 anys, el 10 de gener del 84, els Estats Units i el Vaticà reprenen per fi les seves relacions diplomàtiques després de 117 anys d'interrupció. Fa 50 anys, l'1 de gener de 1959, triomfa la Revolució Cubana i el dictador Fulgenci Batista s'escapa de l'illa. El 2 de gener del 59, també, la sonda soviètica Lunik 1 inicia la primera missió a la Lluna. I el 8 de gener, Fidel Castro entra a l'Havana. Fa 75 anys, l'1 de gener de 1934, Alemanya aprova una llei per la millora de la raça basada en l'esterilització. I el 7 de gener, Alex Raymond inicia la publicació del còmic Flash Gordon. Fa 200 anys, el 4 de gener de 1809, neix Louis Braille, creador del mètode de lectura per a cecs. I fa 250 anys, el 15 de gener de 1759, s'obre al públic de Londres al Museu Britànic. I el 25 de gener, neix el poeta escocès Robert Burns.
Hombre solo, de Mario Benedetti. Ahí en el bar está siempre un hombre solo que mira al infinito, y yo lo miro a él. De vez en cuando deja su desvelo, toma un trago, y yo trago con él. Se ve que el infinito no le gusta porque regresa aquí, pero sus ojos verdes no se cierran. Solo entonces mis párpados descienden en busca de su vieja penumbra natural. Així comença. Així comença Madame Bovary, de Gustave Flaubert.
Érem a la classe d'estudi quan va entrar el director seguit d'un alumne nou vestit com els de ciutat i d'un bidell que duia un gran pupitre. Els qui dormien es van despertar i tothom es va aixecar com si l'haguessin sorprès treballant. El director ens va fer seure. Després es va dirigir al cap d'estudis. Monsieur Roger li va dir a mitja veu: "Li porto aquest alumne perquè se'n faci càrrec. Anirà a cinquè. Si treballa i es porta bé, passarà a la classe dels grans, que és la que li correspon per edat." El nouvingut, que s'havia quedat en un racó darrere la porta, de forma que apenas el vèiem, era un noi de pagès, uns 15 anys i més alt que qualsevol de nosaltres. Portava el serrell tallat recte, com un xantre de poble, i semblava formal i molt avergonyit. Tot i no ser gaire ample d'espatlles, la jaqueta de drap verd amb botons negres que duia li devia tibar les cises i per la boca de les mànigues se li veien uns canells vermells acostumats a l'aire lliure. Les cames, amb mitjons blaus, li sortien d'un pantaló groguenc, molt estirat pels elàstics. Portava unes sabates fortes, mal enllustrades i amb claus. Va començar a recitar la lliçó. Ell s'ho escoltava molt concentrat, atent com si escoltés un sermó, sense gosar entrecreuar les cames ni recolzar-se, i a les dues, quan va tocar la campana, el cap d'estudis el va haver d'avisar perquè es posés en fila amb nosaltres.
Així comença Madame Bovary, de Gustave Flaubert.
The way that I believe in you. I said I love you. If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away.
era Jack Johnson amb If I Had Eyes.
It is only a paper moon hanging over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. It is only a canvas sky sailing over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played on a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me.
El cuc de dins la poma, de John Cheever.
Els Crutchman eren tan feliços i tan moderats en tots els seus costums i els semblava tan bé el que els passava que era inevitable sospitar que hi devia haver un cuc dins la seva poma rosada i que l'extraordinari color de la fruita només servia per amagar la gravetat i la profunditat de la infecció. La casa on vivien, per exemple, a Hill Street, amb totes aquelles finestres enormes. Qui voldria que li entrés tanta llum a les habitacions de casa seva, tret d'algú que pateix complex de culpa? I aquella moqueta de paret a paret, com si un centímetre quadrat de terra descobert, no n'hi havia cap, pogués despertar algun record molt amagat d'abandó i solitud. I pel que fa a la seva cura del jardí, hi havia una certa passió necrofílica. Per què s'ho prenien tan seriosament, allò de cavar clots, plantar llavors i observar com creixien? A què obeïa aquell interès morbós per la terra? Ella era una dona bonica, amb aquella blancor que sovint caracteritza les nimfòmanes. En Larry era un home corpulent que solia treballar al jardí sense camisa, la qual cosa podia indicar una tendència infantil a l'exhibicionisme. Un cop acabada la guerra, es van traslladar amb il·lusió a Shady Hill. En Larry havia servit a l'armada. La parella tenia dos fills feliços, la Raquel i en Tom. Però al seu horitzó ja s'albiraven alguns núvols. Durant la guerra, el vaixell d'en Larry havia estat enfonsat i ell havia passat 4 dies en un bot al Mediterrani. I aquesta experiència devia fer que es mirés amb escepticisme les comoditats i els ocellets cantaires de Shady Hill i que a la nit tingués alguns malsons incontrolables. Però potser era més greu el fet que la Helen fos rica. Era l'única filla del vell Charlie Simpson, un dels últims bucaners industrials, i el seu pare li havia deixat unes rendes més altes que qualsevol sou que pogués cobrar mai en Larry amb la seva feina a Melker & Thaw. Els perills d'aquesta situació són prou coneguts. Com que en Larry no sabia de guanyar la vida, ja que no tenia cap incentiu, si volia, podia prendre-s'ho amb calma, passar més temps del compte als camps de golf i tenir sempre una copa a la mà. I la Helen, d'altra banda, podia confondre la independència econòmica amb l'afectiva i fer malbé el delicat equilibri del seu matrimoni. Però pel que semblava, en Larry no tenia malsons i la Helen repartia les seves rendes entre diverses obres de caritat i vivia una vida còmoda però modesta. En Larry anava a la feina cada matí amb tant d'entusiasme que qualsevol hauria pensat que fugia d'alguna cosa. La seva participació a la vida de la comunitat era tan enèrgica que gairebé no li devia quedar temps per a la introspecció. Era a tot arreu, al combregador, a l'estadi de futbol americà, tocant l'oboè amb el club de música de cambra, conduint el cotxe de bombers, fent de voluntari al consell escolar i cada matí agafava el tren de les 8:03 per anar a Nova York. Quin era el dolor que l'empenyia? Potser hauria volgut una família més nombrosa. Per què tenien dos fills només? Per què no en tenien tres o quatre? Potser la seva relació havia entrat en crisi després del naixement d'en Tom? La Raquel, la gran, era molt grassa quan era petita i força agressiva des del punt de vista materialista. Cada primavera arrossegava un vell tocador fora del garatge i l'instal·lava a la vorera amb un cartell que deia «Llimonada fresca, 15 centaus». En Tom va agafar una pneumònia quan tenia 6 anys i va estar a punt de morir, però es va recuperar i no hi va haver complicacions palpables. Els nens es podrien haver rebel·lat contra el conformisme dels seus pares, ja que obeïen rigorosament totes les convencions. Dos automòbils? Sí. Anaven a l'església? Cada diumenge, sens falta, s'agenollaven i resaven amb fervor. La roba? No podien ser més meticulosos en el compliment de les lleis sumptuàries. Clubs de lectura, associacions d'amants de l'art local i de la música, esports i cartes, estaven ficats fins al coll en tot. Però si els nens eren rebels, ho dissimulaven prou bé, i semblava que estimaven els seus pares i es deixaven estimar per ells amb molt de gust, tot i que potser en aquell amor hi havia l'aflicció d'alguna decepció profunda. Potser en Larry era impotent. Potser ella era frígida, impossible amb aquella blancor. Tots els membres de la comunitat amb les mans llargues els havien posat a prova a tots dos, però ells els havien rebutjat. Quina era la font d'aquella constància? Tenien por? Eren uns puritans? Eren monògams? Què hi havia al fons d'aquella aparença de felicitat? Quan els fills van començar a fer-se grans, van augmentar les possibilitats de trobar el cuc de dins la poma. Serien rics, heretarien la fortuna de la Helen i era probable que per fi es veiés planar damunt seu l'ombra que sovint cau sobre els nens que tenen la seguretat econòmica assegurada per tota la vida. I a més, la Helen estimava massa el seu fill. Li comprava tot el que ell volia. Un dia que el va acompanyar amb el cotxe a l'escola de dansa, amb el seu primer vestit de sarja blava, es va quedar mirant tan embadalida com la figura viril del seu fill pujava les escales, que va xocar contra un hom. Aquesta falera havia de portar problemes per força. I si la Helen afavoria el seu fill, per força havia de discriminar la seva filla. Escoltem-la.
Els peus de la Rachel són immensos, senzillament immensos. Mai no trobo sabates del seu número.
Ara potser veurem el cuc. Com la majoria de dones boniques, és gelosa. Té gelos de la seva pròpia filla. No pot suportar que li facin la competència. És capaç de posar a la seva filla una roba espantosa, de fer que li arrissin els cabells d'una manera que no li escaigui gens i de no parar de parlar de la mida dels seus peus fins a aconseguir que la pobra nena es negui a anar a cap ball o, si la hi obliguen, que es quedi emmurriada al servei de senyores mirant els seus peus monstruosos. Es pot sentir tan sola i tan desgraciada que és capaç d'enamorar-se d'un poeta inestable i volar amb ell fins a Roma, on viuria en un exili depriment i etílic. Però quan la nena entra a l'habitació, va molt maca i molt ben vestida i somriu a la seva mare amb un amor perfecte. Té els peus força grans, sí, però la pitrera també. Potser hauríem d'examinar el fill per trobar algun problema. I sí que n'hi ha de problemes. Suspèn el tercer curs de l'institut i ha de repetir, i com a conseqüència d'haver de repetir, se sent distanciat dels companys de la classe i el col·loquen, per casualitat, al pupitre del costat de la Carrie Witchell, el plat més suculent de Shady Hill. Tothom coneix els Witchell i la seva filla bonica i alegre. Beuen més del compte i viuen en una d'aquelles cases de fusta que hi ha a Maple Dell. La noia és veritablement bonica i tothom sap que els seus vells i astuts pares tenen pensat aprofitar la blanquíssima pell de la seva filla per sortir de Maple Dell. La situació és perfecta. Segurament s'assabentaran que la Helen té una fortuna. En la foscor del seu dormitori calcularan la indemnització que poden exigir i a la cuina pudent, on fan tots els àpats, diran a la seva bonica filla que deixi anar el noi tan lluny com ell vulgui. Però en Tom es va desenamorar de la Carrie tan ràpidament com se'n va enamorar. I després es va enamorar de la Karen Strawbridge, de la Susie Morris i de l'Anna Macken. I qualsevol podria pensar que era un noi inestable. Però durant el seu segon any a la universitat va anunciar el seu compromís amb l'Elizabeth Trustman. I la parella es va casar, així que ell es va haver llicenciat. I com que ell havia de fer el servei militar, la seva dona el va acompanyar al seu campament de destinació, a l'Alemanya, on tots dos van estudiar i aprendre l'alemany, es van fer amics de la seva gent i van ser motiu d'orgull per al seu país. You're looking at me. You're looking at me. Where is that boy who was certain his charms? La Raquel no ho va tenir tot tan fàcil. Quan va perdre el greix que li sobrava, de seguida es va fer molt maca. Fumava i bevia i segurament també fornicava, i l'abisme que s'obre davant d'una dona jove i bonica és insondable. Què podia impedir, tret de la casualitat, que acabés fent de ballarina a sou a qualsevol club nocturn de Times Square? I què pensaria el seu pobre pare en veure la cara de la seva filla amb els pits lleugerament coberts per una gasa, mirant-lo sense dir res des d'una d'aquelles vitrines un matí de pluja? El que va fer, però, va ser enamorar-se del fill del jardiner alemany dels Farquharson, que havia arribat als Estats Units amb la seva família després de la guerra dins el contingent de desplaçats. Es deia Eric Reiner, i la veritat és que era un jove excepcional que considerava els Estats Units un nou món autèntic. Els Krutschmann els devia entristir la tria de la Raquel, per no dir que els va deixar desfets, però ells van dissimular els seus sentiments. En canvi, els Reiner no ho van fer. Aquella parella alemanya i treballadora pensava que aquell matrimoni era impossible i indecorós. Un dia, el pare fins i tot va arribar a pegar el seu fill al cap amb un pal de llenya. Amb tot, la jove parella va continuar veient-se i no van tardar a fugar-se junts. No van tenir altre remei. La Raquel estava embarassada de 3 mesos. Aleshores, l'Eric era el primer any d'universitat a Tufts, on li havien concedit una beca. Aquí sí que els diners de la Helen van resultar molt útils, ja que li van permetre llogar un pis a Boston per la jove parella i pagar-los les despeses. El fet que el seu primer net fos prematur no va semblar que preocupés els Krutschmann. Quan l'Eric va acabar la carrera, va obtenir una beca al MIT, es va doctorar en física i va entrar a treballar al seu departament com a professor associat. Podria haver entrat a treballar en el sector empresarial amb un sou més alt, però li agradava fer classes i la Raquel era feliç a Cambridge, on van continuar vivint. Quan els seus fills estimats van marxar de casa, els Krutschmann haurien pogut patir la famosa indigència espiritual de la seva edat i de la seva classe, i per fi quedaria descobert el cuc de dins la poma. Tot i que veient com aquesta parella encantadora rebia els amics a casa o llegia els llibres que li agradaven, qualsevol podria preguntar-se si el cuc no era dins l'ull de l'observador, que per timidesa o per covardia moral no era capaç d'abraçar l'ampli ventall dels seus entusiasmes naturals i no podia reconèixer que, encara que en Larry no toqués Bach ni jugués a futbol americà gaire bé, el plaer que li proporcionaven aquestes activitats era autèntic. Qualsevol podria haver esperat observar en ells, si més no, l'habitual capacitat destructora del temps. Però per sort, o com a resultat de la vida moderada i saludable que duien, no havien perdut ni les dents ni els cabells. La pedra de toc de la seva eufòria va continuar sent poderosa, i si bé en Larry va deixar de conduir el cotxe de bombers, encara es deixava veure missa a l'estadi de futbol, al tren de les 8:03 i al club de música de cambra. I gràcies a la prudència i a l'astúcia de l'agent de borsa de la Helen, els Krutschmann es van fer cada cop més i més rics i van viure molt i molt feliços. Use your imagination, just see you, just me. Our tired love is not around wonderful you. Thank you.
per l'abrador em recordava que havia de ser fora.
La veu inconfusible de la Montse Llaràs amb un clàssic dels bars, Foc al cor. Veus.
Queda prohibido, de Pablo Neruda. Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por tus miedos, no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen menos que la tuya, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha. Queda prohibido no crear tu historia, no tener un momento para la gente que te necesita, no comprender que lo que la vida te da también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva, no pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería igual.
Sant Antoni. Sant Antoni havia estat la festa més important de l'hivern. Té un significat festiu en la societat tradicional, que la configura com a celebració clau en el cicle festiu. Se celebra en un moment en què cal propiciar el pas de l'hivern, la mort, a la primavera, la vida. És un moment molt important per al cicle agrícola. És la representació de la lluita entre el bé, Sant Antoni, i el mal, el dimoni. Sant Antoni, com a protector dels animals, garanteix la fertilitat i el guariment del bestiar. Com a patró dels animals de treball, reforça la seva importància en el món agrícola. També exerceix la seva protecció sobre els ramats de cabres i ovelles. El porc és un animal símbol en la societat tradicional. Cal tenir en compte que s'engreixa a partir de les restes de menjar i altres deixalles, i quan es mata s'aprofita pràcticament tot. El porc és protagonista. El garrí del sant és engreixat per tota la comunitat, rifat i subestat en el benefici de la festa, la parròquia o la cofreria de Sant Antoni. La benedicció dels animals reflecteix unes creences populars més enllà de la devoció estricta al sant cristià. I compta també el manteniment del prestigi social. La festa esdevé un cop més el marc per a l'expressió de les desigualtats. En el decurs de les darreres dècades, la festa de Sant Antoni ha perdut la seva significació bàsica. Amb la pràctica desaparició de l'ús d'animals de treball en les tasques agrícoles i de transport, desapareix una de les motivacions fonamentals. La transformació de l'activitat agrícola, primer, i la pèrdua d'importància d'aquesta en el context de l'economia de la comunitat, després, han incidit directament en la desaparició o transformació profunda de la festa. La desaparició de la benedicció ha comportat moltes vegades la desaparició de costums com les fogueres o de la mateixa festa. La benedicció dels animals, desapareguts als de treball, s'orienta cap als animals domèstics de companyia, amb un caire completament diferent al que havia tingut en el passat, tot i que es conserven alguns costums com el repartiment de pa beneït. En algunes poblacions on s'ha conservat o recuperat la desfilada d'animals o tres tombs, aquesta manifestació festiva té poc a veure amb el caire sagrat i o de prestigi social que havia tingut en el passat i respon més aviat a iniciatives lúdiques o folklòriques.
En el programa d'avui ens han acompanyat
Mario Benedetti,
Johann Sebastian Bach,
Fernando Fernán Gómez,
Nat King Cole,
The Chieftains,
Gustave Flaubert,
John Cheever,
Jack Johnson,
Montse Llarás,
Pablo Neruda,
Sant Antoni
i el seu ase.
Podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments a radioveus@hotmail.com. També us convidem a visitar el blog del programa www.radioveus.blogspot.com.
Veus és un programa creat pel Salva Artesero, el Xavi Capdevila, la Sílvia Tortosa i la Ruth Vilar. I ens acomiadem amb els Guns N' Roses i Sweet Child of Mine.